patronat de la muntanya de Montserrat. Els oients diuen...
De part de la meva mare, si us plau, no traieu mai el Sant Rosari de la vostra programació. Moltes gràcies.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Mig segle dels monjos blancs a Solius. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us expliquem l'efemèride de la fundació d'aquest monestir a la diòcesi de Girona a càrrec d'un grup de monjos de Poblet. El cister a Santa Maria de Solius és un fruit conciliar de la mà de l'antic abat del monestir de Poblet, Edmond Maria Garreta.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Hi ha dues classes d'homes: aquell que viu parlant de les virtuts i aquell que es limita a tenir-les.
Antonio Machado, poeta.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La sortida del Regne Unit de la Unió Europea s'ha convertit en una qüestió d'allò més complexa i també convulsa per als britànics i per al conjunt d'Europa. Desordre intern en la gestió, crítiques entre els ciutadans britànics i molta incertesa sobre la manera de gestionar i completar el procés del Brexit marquen ara mateix una situació que certament no sabem com acabarà. La primera ministra britànica, Theresa May, explicarà el seu pla dimarts vinent i previsiblement acabarà amb mesos d'incertesa sobre el tipus de sortida que busca per al Regne Unit. Serà un discurs amb el qual la cap de l'executiu necessita superar l'etiqueta de fracàs que pesa sobre el seu mateix govern després que el seu predecessor, David Cameron, renunciés de manera fulminant, com sabeu, al seu càrrec en no haver assolit l'objectiu de mantenir el país dins la Unió Europea després d'aconseguir l'aval del poble. May ja ha anunciat que l'inici oficial de la ruptura amb Brussel·les serà al març, una intenció que també ha provocat sorpresa aquests últims dies, tenint en compte que el Tribunal Suprem encara ha de resoldre sobre la possibilitat que sigui ella la qui activi l'article 50 del Tractat de Lisboa de manera independent o si, per contra, necessita l'autorització del Parlament, com també s'ha dit, per dur a terme la desconnexió. En aquest discurs també s'espera que la primera ministra expliqui, dimarts vinent, com dèiem, si seguirà apostant per un Brexit dur, que passa per renunciar a l'accés al mercat únic per poder controlar, per exemple, l'arribada d'immigrants al Regne Unit, o si opta per alguna altra alternativa. Mentre els rumors i comentaris de tota mena han estat ben presents darrerament en l'opinió pública europea, concretament des del 23 de juny, el dia del referèndum en què va guanyar la sortida del país d'Europa, avui ens preguntem des del Mirador si aquest Brexit pot ser bo en alguns aspectes o si la Unió encara veurà empitjorat el seu compromès projecte de futur. Un projecte que ens afecta a tots amb aquesta pèrdua. Sens dubte, Europa té molts més problemes, però des del respecte a la decisió i la sobirania del poble britànic, podem dir allò de només ens faltava això. Obrim la nostra taula de conversa. Tenim amb nosaltres el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, senyor Oriol Domingo.
Bona tarda.
I bon any, eh? També,
i bon any, també. Gràcies. És veritat.
A veure, exacte. També ens acompanya Lluís Sols, que és professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem, per completar les presentacions, Teresa Carreras, periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sortia inconscientment Theresa com el nom de la primera ministra britànica, però
ja
vostè és...
Ja m'agradaria ser-ho, eh?
El seu és en català. Sí, és un lloc, és un lloc
home,
important,
seria
eh?
Seria interessant.
De tota manera, la situació que
però
li toca
difícil, eh?
Gestionar, efectivament, és difícil. No sé si era la millor manera d'arribar a primer ministre no com ha arribat ella, sens dubte. Bé, en tot cas, tenim aquí un problema, que és el del Brexit, que sembla que ha passat els darrers mesos una mica més inadvertit, potser, del que ens pensàvem, tenint en compte que hi ha moltes altres realitats de la nostra Europa que ens preocupen. Avui us preguntem, amics oients, a l'enquesta, com veieu la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? Una pregunta ben directa i ben plana. Podeu respondre bé, és fruit d'una decisió democràtica i de coherència. També podeu dir malament, Europa perd un important motor econòmic, social i cultural, o bé, amb indiferència, els grans problemes de la Unió Europea són uns altres. Podeu opinar, decantant-vos per una d'aquestes opcions, o bé podeu enviar-nos els vostres missatges directes, que també ens agrada rebre. Com veieu la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? Aquesta és la pregunta. Podeu respondre a radioestel.cat, a la nostra web, fins a les 8 del vespre. Senyors, vostès com la veuen? Opto per començar preguntant-los el mateix que els oients.
Jo trobo a faltar potser una quarta opció, que seria...
Digui.
A la llarga serà bo per la Unió Europea.
A la llarga serà bo, potser perquè no ha estat un soci lleial, diguéssim, al Regne Unit, podem dir. No
clar,
ha estat un
perquè
soci.
Era un soci que posava massa dificultats. D'entrada serà molt perjudicial, està clar. Però a la llarga, almenys hi ha la possibilitat de que la Unió Europea avanci.
Val més ser-ne 27 en lloc de 28, 27. Però ara serien 27, però són 28 amb el Regne Unit 27. Millor benvinguts, no?
Home, sempre, sempre, això a tot arreu.
Bé, com ho veu vostè?
No, jo el que penso és que realment el Brexit aquest ha posat un toc d'atenció una mica al tema doncs, de la democràcia a Europa i els referèndums. No vull parlar del referèndum d'aquí, perquè aquesta no és la meva intenció en absolut, però sí que de quina manera realment el ciutadà europeu, que té una ciutadania que se li va donar amb un Consell Europeu, etc, és amo del seu destí com a ciutadà d'aquest europeu. No? Per tant, jo em sembla que seria important que es fes aquesta lectura, aquesta lectura, doncs, de realment es pot donar la veu al ciutadà, què s'ha de fer perquè el ciutadà estigui ben informat, etc, etc. Em sembla que és una cosa que a vegades parlem del drama que significa marxar, però no parlem del drama que significa del que significa alimentar una democràcia cada dia i bé, perquè no passen aquestes coses.
Hi ha una cultura de referèndums al Regne Unit que és, en aquest sentit, exemplar, igual com passa en altres països. Suïssa, que no és de la Unió Europea, però que també està fent referèndums constantment. El que passa és que, clar, les democràcies representatives també votem regularment.
I que moltes vegades s'ha utilitzat per amenaçar això, no?
Sí, de vegades els instruments democràtics se'n pot fer un bon ús o un mal ús, no? Senyor Oriol Domingo, en qualsevol cas, la sortida del Regne Unit, com la veu?
Sí, la referència que fas al referèndum i que dius que potser no cal parlar-ne ara...
Vostè recull el guant, veig?
Sí.
No. Ah, si volem parlar, parlem,
sí,
eh?
No.
No és el tema d'avui, però vaja, no passa
no
res.
No vull...
Si ens hi referim, no passa res.
No dic que en parlem o que no en parlem, sinó simplement, tant si en parlem avui com si no, Brexit i referèndum i democràcia... I Europa va tot lligat, no?
Segur.
No, en aquest cas, desconnexió, també, no? Perquè és un referèndum de desconnexió,
sí.
El del Regne Unit.
Però Brexit, referèndum, democràcia, Europa, té un lligam. No, només per començar, només dues idees. Una, que sense entrar en el Brexit, però es produeix aquest fet amb una Europa en què es produeix terrorisme, com a moltes parts d'Europa, però també a moltes parts del món, però també a Europa.
Sí.
París, Brussel·les... hi ha un problema de pau, hi ha un problema d'immigració a les portes d'Europa, hi ha eleccions a diversos països, hi ha corrupció... Hi ha forces fatxes, per dir-ho en un terme vulgar.
Vostè diu que hi ha com populismes d'ultradreta, vaja.
Populisme. Hi ha, encara que sembli que no té res a veure, però sí que té res a veure, si no ho explicaré després, països com Espanya que practiquen el tràfic d'armes. Ara mateix el rei dels espanyols un dia d'aquests ha d'estar en un país tan democràtic com l'Aràbia Saudí, que no respecten els drets humans i van a vendre allà...
La majoria dels països practiquen això.
No sé quants vaixells, eh? I bé, el context és aquest. I més elements d'aquests que es podrien mencionar. Llavors, el que subratllo és que Europa... què està passant a Europa? S'està desfent? S'està fent o s'està refent? L'Europa somiada de després de la Segona Guerra Mundial, aquella Europa, el projecte aquell europeu, es desfà, es refà, es repensa, està potes en l'aire... Bé, no m'he entrat en el Brexit, però en el context europeu hi ha...
No està molt bé que hagi fet aquest...
Hi ha tots aquests elements.
Sí, hi ha moltes incerteses arreu d'Europa en general, a les quals ens hem referit en altres programes. Avui ens centrem, si el sembla, en el Brexit, perquè és un problema... M'ha semblat oportú utilitzar aquesta dita popular. No només ens faltava això, perquè Europa té molts problemes, no? Però del Brexit, concretament, Lluís Sols ens ha donat una pista abans. Inicialment serà dolent, però potser en el futur no tant. Per tant, no ens hem d'espantar. Aquesta seria la nota dominant.
Tots els que hem seguit... el que ha passat des de l'entrada del Regne Unit a la Unió Europea, ja fa gairebé mig segle, cada vegada que ha hagut una negociació, cada vegada les iniciatives han estat frenades per el Regne Unit. Ha estat la pedra en la sabata.
És el país que més ha volgut marcar territori.
Fins que va aconseguir guanyar amb la desfeta de la Constitució Europea, que ells no la volien, no? Al final, el vaixell de la Unió Europea va encallar definitivament pel resultat de l'acció. De manera inesperadament se'n va. Doncs de moment dius, tindrem molts problemes, però ara hi ha la possibilitat de que el vaixell torni a funcionar. Llavors, jo crec que és indubtable que a curt termini serà perjudicial per ells, sobretot, però també per la Unió Europea, per totes les coses que es diu, que es perd un motor econòmic de primer ordre, té un dret de veto al Consell de Seguretat, té, en fi, una sèrie de relacions internacionals potentíssimes, un poder cultural descomunal. Realment és un país admirable, en molts sentits. Però, de fet, a la Unió Europea estava resultat perjudicial. Jo penso, m'ha agradat molt aquesta alternativa, desfent o refent. Jo penso que ens estem desfent en aquest moment. La qüestió és si arribarem o no a desfer-nos o no, però la tendència és centrífuga.
Ens estem desfent com a Unió d'Estats a Europa,
com
no?
Unió d'Estats...
Com aquell vell projecte dels Estats Units d'Europa.
S'està desmoronant una mica...
I com tot el projecte polític i ètic.
Peces. Allò que s'està intentant és intentar aturar el procés. La qüestió és, si això escampa, si sortim d'aquesta, si passen 10 anys i, bueno, ja tot queda... Allò que quedarà serà més viable que allò que teníem.
Ja, jo volia només afegir una petita cosa, que estic d'acord amb el que diu el senyor Sols, i tu mateix també, sobretot el context, que ha estat molt oportú, però jo em sembla que no és només que Europa s'està desfent, utilitzant les tres paraules, a causa del Brexit, sinó que l'Europa té molts problemes. I per mi, el principal, un dels principals, és precisament el tema de la democràcia en el projecte europeu. Per tant, que és veritat tot el que doncs, vostè ha dit, però a mi em sembla que és important incidir en aquest punt.
Seguint aquesta línia, també la iniciada per l'amic Sols, el paper de fre del Regne Unit...
Que ha estat sempre un fre.
Que sempre ha estat sempre vinculat als interessos d'Estats Units. Ens trobem ara amb un Estats Units molt bèstia.
Bueno.
Sembla, no?
Veurem. No opinem.
No, aviam, en clar, principi la impressió,
sí, però...
almenys com a imatge... quan veus
estem
i llegeixes el darrer discurs del Barack Obama i quan veus els gestos del Trump que provoca que l'actriu...
la Meryl Streep.
Es refereix al gest aquell que va tenir el candidat Trump quan es referia a un periodista minusvàlid. Fent gestos que per ràdio no es poden veure, però per televisió sí.
Però de clar menyspreu, vaja.
Aquest menyspreu. És a dir, estem amb una Gran Bretanya que sempre ha anat amb Estats Units, però ara anirà amb els Estats Units del Trump. Això per una banda. I per una altra banda, ens trobem que aquest Regne Unit es troba que aquesta Gran Bretanya es troba amb una Escòcia que diu, nosaltres no volem sortir de la Unió Europea, no?
Jo crec que això és molt interessant.
Escòcia, on es va fer un referèndum fa 2 anys i va guanyar el no.
Clar. I va guanyar el no.
El no a la sortida del Regne Unit. Ara reclamen el dret de mantenir... Perquè, de fet, en aquest referèndum...
Els favorables a la sortida de Gran Bretanya aprofiten la benentesa per dir, nosaltres volem continuar a Europa. És a dir, que bé, perquè a part Escòcia... de la complexitat de...
Sí, és oportú que digui això vostè, perquè Escòcia, sí que el resultat d'Escòcia va ser favorable, majoritàriament favorable, al manteniment...
Amb un altre referèndum, que no hi entrarem, tampoc,
sí.
No?
Exacte.
Un dels grans arguments dels favorables al manteniment va ser precisament la Unió Europea. Amb la qual, clar, els que van votar no diuen, és que, a veure, això ha canviat. I penso que sí que hi ha motius perquè hi hagi un altre referèndum a Escòcia.
Clar, a mi no m'agradaria en absolut, i que els nostres oients em disculpin, semblar una partidària de Trump, en absolut, perquè trobo que és horrorós. Però jo crec que li hem de deixar una mica de l'oportunitat, perquè sí que és veritat que en el discurs de Florida que va fer, que n'ha fet 2 o 3, em sembla, poquets, m'entens? Doncs ell ho va dir, ell va assenyalar una mica les seves prioritats exteriors, va assenyalar el Regne Unit i tota la Commonwealth, etc., com un dels seus principals aliats. I per això a mi em sembla que a ell li falten uns dies, un temps, per posar-se i saber el que pot fer i el que no pot fer, perquè un president de govern tampoc té tantes oportunitats de fer coses que no pot fer. Entens? Vull dir,
sí.
El que passa és que és veritat que ens xoca molt perquè sembla que dirigeixi el seu país, com s'hi dirigeix la seva empresa. Avui mateix el meu fill em deia, mare, aquest senyor posa en el seu fill, en el seu gendre, en el govern. Dic, doncs mira, això és fatal, m'entens? Això és un fallo de la democràcia. Però ara s'haurà de veure, en els pròxims mesos, realment les institucions de l'Estat, què li deixen fer?
Potser aquesta dimensió més negativa, aparentment, sí, de Trump, que... es veuria més si estem molt a sobre aquest primer
sí,
temps.
Sí, jo crec no? que farà, estem una mica no massa a sobre. Sí, sí, tinc aquesta impressió a vegades.
Bé, el tema en qualsevol cas avui no és,
és
Trump,
el Brexit.
És el Brexit, però sí que és important perquè quan vostès parlaven de les aliances atlàntiques del Regne Unit, els Estats Units, precisament, sí que li interessava que el Regne Unit continués a la Unió Europea i fins i tot li interessava que hi fos Turquia, també una Unió Europea més cohesionada i més plural, però clar,
i el Trump
això...
ha dit que, el Trump ha dit en aquest primer discurs que hi volia que hi fos. Vull dir que jo, jo crec que hi serà i tindran bones relacions i no, com no pot ser d'altra manera, vaja.
Sí, el Regne Unit i els Estats Units amb alts i baixos, però sempre són aliats. I potser ara ho seran més amb un Regne Unit fora de la Unió? Aquesta és una altra pregunta important.
Sí, jo crec que clarament.
Aquesta aliança...
Clar, perquè el Regne Unit haurà d'anar buscant noves aliances. El Regne Unit, per exemple, té un... Perdó, senyor Sols. El Regne Unit té un sector de l'automòbil important, que té 850.000 treballadors, i té un mercat potencial tot per anar-se a vendre a Europa. Això sí que són, per mi, temes importants que haurà de controlar la senyora Theresa May, a veure com s'ho munta, això, entens? L'altre dia llegia jo un informe d'un think tank que deia que hi haurà un forat d'uns 122.000 milions de lliures en el pressupost de la pròpia Gran Bretanya. Vull dir, jo crec que tot això sí que són coses que s'hauran d'anar mirant sector per sector. Ells ja ho estan mirant. Els sindicats, per exemple, europeus, també vaig llegir una informació de Brussel·les dient doncs, que s'estan organitzant per veure de quina manera els treballadors no quedin perjudicats si han de marxar o els que estan allà si es poden quedar. Vull dir que a mi em sembla que més que fer unes grans declaracions és interessant anar mirant el sector per sector.
Sens dubte.
Sí, jo penso que el Regne Unit sempre ha jugat a ser un pont entre els poderosíssims Estats Units i en aquesta nova entitat que era la Unió Europea. Jo penso que continuarà sent un pont. Tot i que abans era un pont més a prop de la Unió Europea, perquè estava dins d'ella, i ara serà un pont més a prop dels Estats Units. Però aquest paper intermediari vol continuar a ser-ho. I, de fet, la seva gran aposta econòmica, que és la Citi, juga amb la idea de la internacionalització, del paper internacional d'Anglaterra en relació amb aquestes dues grans forces econòmiques.
També una altra cosa que vull aportar és que hi ha ara mateix uns grans moviments a Frankfurt i a París per intentar ocupar el lloc de la City, però a mi em sembla que el lloc de la City està molt, molt apamat i que... És l'imperi, la City és l'imperi, i encara que a alguns els agrada més Wall Street, m'entens? Però és l'imperi, i per tant a mi em sembla que no... Que trencar això, no sé si ho veig possible, jo no ho veig possible.
Si es queden fora ho tindran difícil, les coses canvien, ara mateix sembla inamovible, però tantes coses hem vist inamovibles que 30 anys després s'havien afeblit. Jo penso que s'afeblirà. No és qüestió de 5 anys, però d'aquí 30 anys, poc a poc,
30 anys...
és possible. I vull recordar una
tots
cosa.
Calvos.
No sabem on serem.
No, però és cert, aquestes coses són a llarg termini, és a dir, no se'n va per tornar d'aquí 5 anys. Sí. Evidentment és un procés a llarg termini. I vull recordar això, no? Que el paper de Trump en tot això és relativament poc important perquè... A veure, parlem de 8 anys, i això, quan estigui consolidat, de veritat, el procés passarà en 3 o 4 anys. I a partir d'aquí, doncs, ja no quedarà molt de Trump. Jo penso que és una aposta a llarg termini, allò que ha fet Angela.
Les coses són molt complicades perquè abans deies, si ho entès bé, que la sortida, el Brexit, si es consolida la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea, pot ser, no sé què passarà amb Gran Bretanya, però pot ser positiu per la Unió Europea, no? Perquè queda alliberada d'aquest last. Però en quina situació estem, no, la Unió Europea? Perquè està clar, què passarà a França amb les forces que abans jo deia fatxes franceses. I què passarà a Alemanya, no? Encara que sembla que la consellera està forta, no? I,
la senyora Merkel.
La cancellera Merkel, sí.
La cancellera Merkel, exacte.
Què passarà amb tot? Amb
que diu, tot, no faran referèndums, tampoc, aquell.
Què passarà aquí amb aquestes eleccions? No?
Sí, jo, és un gran dubte.
Jo, Ignasi, em permets, jo el que diria és que a Brussel·les ja hi estan habituats, això, i que no em sembla que els hi produeixi un gran daltabaix. En canvi, sí que crec que els hi produeixi un daltabaix és a nivell, doncs, de funcionariat. És a dir, perdre les coses que tu ja t'has guanyat com a ciutadà europeu. Si te'n vas, si se'n van, hauran de perdre unes certes conquestes que ja tenien, no? No podran apuntar-se als programes Erasmus, per exemple, que és una cosa que la gent li agrada i vol, no sé, moltes coses de la petita vida quotidiana, no? I aleshores, i a més, que la Unió Europea, com que té una estructura per mi tan rígida, tan poc democràtica, en lloc de dir, doncs, anem a veure per fer aquest Brexit quina és la feina suplementària que necessitarem, ja han dit, ja he sentit un parell de veus, que diuen que necessitaran tants funcionaris més per fer el Brexit.
La Unió Europea.
Clar, si la Unió Europea necessita més funcionaris per fer el Brexit, francament, molt malament.
Sí, això sí que tindria l'etiqueta de fracàs.
Clar, perquè la Unió Europea té més de 30.000 funcionaris a tot arreu, m'entens? I si a sobre necessita, no sé, 10, 15.000, no sé quants, perquè no hi sentia la xifra, doncs podria ser un fracàs, sí.
Sembla Andalusia, això.
Avui compartim el mirador de l'actualitat quan passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 8 amb la periodista Teresa Carreras, amb el també periodista Oriol Domingo i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Avui us estem preguntant, amics oients, com veieu la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. De moment, l'enquesta va de la següent manera. Un 47% esteu dient que bé, que la veieu bé, és fruit d'una decisió democràtica i de coherència. Un 33% malament, Europa perd un important motor econòmic, social i cultural. I un 20% amb indiferència als grans problemes de la Unió Europea són uns altres. Bé, s'ha generat des del 23 de juny, dia del referèndum, un ambient com enrarit. Algunes veus del Regne Unit que havien votat sí a la sortida, fins i tot s'han mostrat penedides, veus de ciutadans, anònims o no tan anònims, també comentaris sobre alguns suposats enganys dels qui defensaven una cosa i l'altra. Això ho constatem en un sentit neutre, no pas per desacreditar el resultat democràtic.
És el mateix que passa amb el Trump i la intervenció dels russos. Que dir, bueno,
sí, el fake, aquestes notícies falses.
O sea,
sí.
Tot i que totes aquestes coses passen, o l'elecció de George Bush la primera vegada, que es va demostrar que finalment no guanyava Bush, que havia d'haver guanyat l'altre. És dir, una vegada s'ha fet l'elecció, el resultat és el que compta, no, i no hi ha res a fer. Mm-hmm. I en aquest sentit cal seguir aquest mandat democràtic, que és el que s'ha manifestat, i ja està. El que sí que és cert és que plantegem els límits de la democràcia directa, no? Que abans ha sortit una mica la qüestió. És dir, els ciutadans, clar, en un referèndum pot passar, ja va passar el referèndum de la Constitució Europea, que votin moguts per coses que no són aquelles que realment s'estan discutint. Hi ha un problema amb la manca d'informació, amb la complexitat de la vida col·lectiva i la manca d'informació de cada ciutat individual. Jo en aquest sentit soc una mica més partidari de democràcia representativa. Evidentment, amb bons sistemes electorals, o sigui, sense tots els efectes que tenen. Perquè finalment la gent funciona millor si la gent confia en una persona que ja veu que aquesta gent funciona bé i que el representa bé, que les decisions aïllades sobre coses concretes, que jo diria que en el cas del Brexit són massa complexes de vegades i la gent vota de manera potser una mica inconscient.
Aquí hi ha també la qüestió una mica dubtosa.
Sí, jo no hi estaria d'acord amb això.
No, vostè creu que... No, deia que hi ha una qüestió una mica de frontera i és fins a quin punt David Cameron, en les últimes eleccions, que va guanyar per majoria absoluta, s'havia compromès o no a fer aquest referèndum.
Deia... No, ell va dir que sí que ho faria i ho va fer i se'n va anar. Vull dir que això jo trobo que és exemplar en aquest sentit. El que passa és que jo, per exemple, aniria més a democràcies com les que tu, Ignasi, citaves abans, Suïssa, Àustria, que fan molts referèndums i que no tenen un problema cada vegada que fan un referèndum.
També fan eleccions, diguéssim.
I fan eleccions, també, exactament. I, en canvi, per exemple, el tema, doncs, per exemple, del referèndum sobre l'acord de pau a Colòmbia, sí que jo el vaig analitzar per dos treballs que vaig haver de fer, i realment sí que estava molt mogut per si estaven d'acord amb el president o amb el cap de l'oposició, en lloc de si acabaven o no 50 anys de guerra, no? Doncs llavors a mi em sembla que hauríem d'aprendre que la democràcia sigués una democràcia més real, i jo estic més a favor de la democràcia més directa amb referèndums, que no pas només deixar-ho amb el tema representatiu, perquè aquests països centrals d'Europa ens demostren que la gent està molt mobilitzada per si han d'anar, si els hi costa massa diners l'aigua, qualsevol cosa, m'entens? Uh-huh. Estan disposats a anar a fer una papereta, vol dir que estan més mobilitzats que no aquests que mai rei, llavors van i diuen que no volen un acord de pau. Això és... No sé.
Jo afegiria que la democràcia representativa...
Sí, només la democràcia representativa.
I el referèndum... hi ha democràcies representatives i democràcies representatives i referèndum i referèndum. És a dir, una democràcia representativa pot estar molt bé o pot tenir els seus defectes. I es poden analitzar campanyes electorals que es prometen no pujarem els impostos i el primer que fa el govern quan arriba és a pujar impostos. Per exemple, i podríem seguir molts casos. Un referèndum també pot ser un referèndum ben fet o mal fet. Si un referèndum es dona veu al sí i al no, i hi ha explicacions que representen el sí i el no...
S'arriba a tot el territori.
Etcètera, etcètera. Això sembla un referèndum ben fet. Si un referèndum no es donen aquestes característiques, està mal fet. Bé, simplement afegir això.
Sí, estic d'acord.
Sí.
Pot ser, un referèndum no és dolent perquè sí, ni és
no,
perquè
no.
Sí, i la democràcia representativa no és bona perquè sí, ni bona perquè sí. Depèn de com es realitzi.
Potser el que defensava Lluís Sols era aquesta democràcia representativa on no ens hem d'obsessionar pels referèndums. Això no vol dir que no se'n puguin fer, no? Hi ha mecanismes, fins i tot en el sistema espanyol, per fer-los.
I es fan, ha de tenir una sèrie de característiques.
I fins i tot en països de la tradició democràtica de França, és... Pot passar que la gent voti molt desinformada i molt moguda per altres coses. Jo me'n recordo el referèndum aquest francès sobre la Constitució Europea, en què la gent va votar obsessionada per la immigració polaca i no tenia res a veure allò que estava votant amb la immigració de l'Europa de l'Est. Però va ser el que...
I va guanyar el no, com també a Holanda, i això va ser una mica la...
Bueno, la gent no sabia que votava, no? Bueno, llavors, cal respectar-ho, i tant que sí. Però a l'hora de convocar un referèndum hem de pensar que això pot passar.
Deixa'm afegir
una
cosa.
Sí, endavant, senyor Domingo, ens
queda poc
temps.
Un referèndum realitzat a l'estat espanyol és el constitucional. Si ara es fes aquella Constitució, si aquella la Constitució espanyola vigent, ara, pel motiu que fos, s'hagués de sotmetre a referèndum, doncs què vols que et digui? Hi hauria coses que, personalment, estaria a favor... i coses que estaria en contra, i en canvi hauria de reduir el meu vot al sí o al no. Hauria de dir sí a tota la Constitució, hi ha moltes coses de la Constitució que no m'agraden, no. Uh-huh. I si digues que no, hauria de dir que no a coses que m'agraden. Uh-huh. És a dir, bé...
Jo molt breument, i tornant al que dèiem abans, a mi em sembla que tal com estan plantejades les coses a Espanya amb el tema Catalunya, és molt difícil que, si es fa un referèndum, con tota la nació espanyola o amb els catalans, sigui realment un referèndum realment democràtic i fet amb garanties. Perquè quan una posició es tanca tant, per mi no s'obre en 4 dies... No sé si m'explico el que vull dir, però a mi em sembla que si aquí es fa amb aquesta actitud tan tancada del govern espanyol, però tan tancadíssima, que ens diguin doncs d'aquí 6 mesos un referèndum. No, no hi ha temps. La gent no té temps d'haver anat fins
vostè
a les...
Vostè creu que s'ha de madurar més un possible pacte com va passar a Escòcia? Que
i tant.
Van passar 14, 15 anys.
Van passar molts anys, i tant.
Bé, en tot cas...
És això el que jo volia...
Sí, li agraeixo que ho hagi fet. El Regne Unit doncs afronta aquesta situació de la qual des d'aquí, des de Catalunya, per exemple, no sabíem gran cosa, no sabíem si això trigaria anys, mesos, sembla que són uns anys.
Només una cosa positiva, es deslocalitzaran les agències europees i, per tant, Catalunya o Espanya poden optar-hi.
Gràcies.
El Rajoy.
Teresa Carreras, Oriol Domingo i Lluís Sols, fins una altra, moltes gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Acabem recordant el resultat de l'enquesta o anunciant el resultat final. Ha estat aquest, com veus la sortida del Regne Unit de la Unió. 44% heu dit que bé, és fruit d'una decisió democràtica i de coherència. 31% malament, Europa perd un important motor econòmic, social i cultural. I un 25% amb indiferència, els grans problemes de la Unió Europea són uns altres. I la pregunta de demà, com cal afrontar la realitat de les migracions a Catalunya i a Europa? Podeu respondre amb generositat i esperit d'acollida, amb prudència perquè s'ha de regular bé l'arribada massiva d'immigrants i refugiats o amb acords internacionals que ataquin les arrels d'aquests moviments migratoris. Podeu votar ja a l'enquesta a radioestel.cat sobre la immigració, tema del qual parlarem demà. Arribem al resum de notícies.